El Tribunal Administratiu de l'Esport resol que el petó no consentit de Luis Rubiales a Geni Hermoso no és tan greu perquè calgui inhabilitar-lo de manera fulminant. Som-hi, són 9:15.
Catalunya Vespre.
Comencem pel principi. El TAT és un tribunal format per advocats proposats, 4 pel Consell Superior d'Esports, que depèn del govern espanyol, i 3 per les federacions esportives. Situats els protagonistes, han decidit que el petó no consentit constitueix 2 infraccions greus, però no molt greus, que és el que hauria permès aquesta suspensió immediata de Rubiales. Està clar que el govern espanyol no s'ho esperava i ara volen anar a totes, a veure com ho poden revertir. Albert Prats.
Sí, volen fer mans i mànigues per suspendre de forma provisional i immediata encara president de la Federació Espanyola de Futbol. El ministre d'Esports, Miquel Iceta, manté que l'actuació de Rubiales va ser molt greu, però el Tribunal Esportiu no ho veu igual i la seva decisió ha deixat sense marge el govern espanyol per poder-lo apartar del càrrec. Per això, Iceta ha demanat directament al TAT que sigui ell, el tribunal, qui el suspengui cautelarment. Sigui com sigui, el govern espanyol vol anar fins al final i, si no és així, obrirà la porta a la justícia ordinària.
La setmana que ve torna a l'escola i, malgrat que hi ha hagut presses de darrera hora perquè els nens no s'ofeguin de calor, sembla que el govern ho ha aconseguit aquesta vegada, eh, Maria Costa?
Sí, com a mínim a Barcelona s'hi han fet més de 150 actuacions de reforma i millora en escoles i instituts de la ciutat, aprofitant l'aturada de les classes a l'estiu. La majoria de les obres s'han enllestit i d'altres s'han acabat a última hora. Per tot plegat, el Departament d'Educació reconeix que han hagut d'anar a correcuita per aplicar el pla de xoc de la calor i que les mesures haurien d'haver arribat abans.
I alerta, la humanitat va estar a punt d'extingir-se fa 930.000 anys. Carola López, què ens va passar?
Doncs els nostres avantpassats van patir una gran crisi provocada per un canvi climàtic a la qual només van sobreviure 1.200 persones. Un estudi d'un equip d'investigadors xinesos afirma que el 98,7% de la població va desaparèixer.
I posats a descobrir coses, Catalunya Ràdio també serà avui a Mongòlia, on s'ha perdut el Papa aquests dies. En Francesc Canals, que l'ha volgut seguir, ens explicarà com viu la seva població. Garantia de crònica, no us la perdeu. I us parlarem de la nova temporada de Catalunya Ràdio, que comencem dilluns. A 3 noms propis, Ricard Ostrell, Òscar Fernández i Manel Elias. I el temps, que és cosa de l'Eloi Cordomí. Bona tarda.
Bona tarda.
Eloi, què ens hem d'esperar per les pròximes hores?
Doncs tant per les pròximes hores com per demà al matí podem tenir ja alguns ruixats, de moment irregulars, a l'espera que demà a partir del migdia i sobretot la tarda arribin els aiguats més forts que es concentraran a la meitat sud del país, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
El Tribunal Administratiu de l'Esport considera, però no molt greu, el petó no consentit de Luis Rubiales a Geni Hermoso després de la final del Mundial Femení a Austràlia. És una decisió que, d'entrada, impedeix al govern espanyol suspendre de manera immediata Luis Rubiales del seu càrrec de president de la Federació Espanyola de Futbol, com tenien previst de fer. Madrid, Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Sara? Bona tarda.
El TAT ha desestimat, doncs, aquesta petició del Consell Superior d'Esports, Albert, però parcialment.
Sí, després d'una setmana d'estudiar el cas, el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ha decidit obrir-li un expedient, però d'entrada hi veu menys gravetat que el govern espanyol. Creu que Rubiales va cometre 2 infraccions greus, i no molt greus, fent un petó no consentit a Geni Hermoso i posant-se la mà als genitals per celebrar la victòria. Aquest punt de partida és important perquè trastoca els plans immediats del Consell Superior d'Esports, el màxim òrgan esportiu que penja directament del Ministeri, i que el volia apartar de forma immediata. El govern espanyol volia que es qualifiqués aquella actitud amb la màxima gravetat perquè és la via més ràpida que tenia per suspendre de forma cautelar a Luis Rubiales. Però el TAT no veu els fets amb la mateixa gravetat i, per tant, el govern espanyol ara com ara no té marge per suspendre'l de forma cautelar. La decisió del tribunal, Sara, també marca a mig termini la sanció a la qual s'exposa Rubiales. Com que s'ha considerat com a greu, la inhabilitació podria ser com a màxim de 2 anys. En cas d'haver-se considerat com a molt greu, la inhabilitació podria haver arribat als 15 anys.
Sí, sí, per tant, aquesta reducció brutal, diguéssim, de la consideració. I Miquel Iceta, el ministre d'Esports, ha comparegut ara fa una horeta anunciant aquests següents passos que farà el Consell Superior d'Esports. A veure, Albert, explica'ns què faran.
Doncs el govern espanyol vol fer mans i mànigues per apartar provisionalment Rubiales del capdavant de la federació i per això acaba de reclamar al Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, que sigui ell directament el tribunal qui el suspengui.
El Consejo Superior de Deportes va instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta.
És el ministre Iceta que manté que els fets de Luis Rubiales van cometre una infracció molt greu i que ell ha de deixar el càrrec.
El criterio del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno de España sigue siendo que las actuaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol merecen el calificativo de muy graves. Abuso de autoridad y perjuicio de la imagen de nuestro fútbol, unos hechos han infligido un daño difícil de reparar a nuestro deporte y a nuestra imagen como país.
Per això, si no l'aparta del Tribunal Esportiu, el govern espanyol, el mateix Miquel Iceta, també en un comunicat al Ministeri, han deixat la porta oberta a recórrer la justícia ordinària. Recordem, Sara, que ara mateix Rubiales està suspès de sou i càrrec per part de la FIFA, però aquesta suspensió té data de caducitat, només dura 3 mesos, i independentment d'aquest procediment paral·lel, el govern espanyol vol obrir tant sí com no el seu, perquè, per una banda, la suspensió de la FIFA, com dèiem, té data de caducitat, i per altra banda, diuen des del govern que la FIFA és un organisme privat.
Esclar, ho volen fer permanent, no que d'aquí 90 dies això s'aixequi. Albert Rubiales acaba de fer un comunicat. Què diu?
Doncs que li preocupa aquells que han de garantir la separació de poders que el pressionin directament contra ell. Diu que li preocupa que aquells que han de reclamar i contribuir per garantir la separació de poders al nostre país es persisteixin en prendre part i pressionar en contra seva en lloc de deixar que sigui la justícia que actuï amb totes les garanties i mantenir-se en el marge.
D'acord, Albert, gràcies. Estarem pendents. Fins ara.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda. Ara són 9:15, canviem radicalment de qüestió. Falten 5 dies perquè comenci el curs escolar i sembla que la majoria dels alumnes, com a mínim, no se'ls farà tan farragosa la calor que encara està fent aquests dies a dins de les aules. Amb això, tot, i la consellera Anna Simó ha admès avui que han hagut de córrer més del compte per instal·lar els últims ventiladors en escoles i instituts. Ha reconegut que l'emergència del canvi climàtic ja estava sobre la taula des de fa temps i que s'hauria d'haver actuat amb més celeritat. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Sigui com sigui, les escoles i els instituts, això és el que importa, haurien de començar el curs molt diferent de com ho vam fer l'any passat, oi que sí?
Doncs sí, el curs 2022-2023, recordem que va començar amb un setembre de molta calor, amb algunes aules del país que van fregar gairebé els 40 graus. Aquest curs hauria de ser diferent. Com a mínim a Barcelona, on s'han fet més de 150 actuacions en 145 escoles i instituts de la ciutat durant l'estiu. Per exemple, s'hi han rehabilitat façanes, climatitzat alguns espais o instal·lat fins i tot 5.000 ventiladors. En aquest sentit, el de departament admet que les mesures haurien d'haver arribat abans, ho explicava la consellera d'Educació, Anna Simó.
El pla de calor el va aprovar el govern de la Generalitat el mes d'abril d'enguany, i bé que s'ha aprovat, però diguem-ne que fa molts i molts anys que en vistes del canvi climàtic, que ja és una realitat i que s'hauria hagut de començar.
Les actuacions han fet a contrarrellotge i en alguns casos no s'hi ha arribat a temps. És el cas de l'Escola Auditori de Barcelona. Els 264 alumnes que no podran fer classe al nou centre perquè l'empresa constructora no ha acabat les obres.
On ja ha començat el curs és a Rússia.
Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне.
I en l'obertura oficial, Vladimir Putin, aquest que sentiu, ha parlat davant d'un grup d'alumnes en un discurs televisat. Ha assegurat que Rússia és un país invencible i que això es veurà en la guerra amb Ucraïna. Un discurs patriòtic que reflecteix també en els llibres d'història que s'estudiaran a partir d'ara. Vicent Mifsud, bona nit.
Bona nit.
Explica'ns quins seran aquests nous continguts.
Mira, es tracta d'un nou llibre de text obligatori per a l'alumnat de l'últim curs de secundària en què es justifica la invasió d'Ucraïna com un acte de legítima autodefensa. El manual qualifica les autoritats ucraïneses de neonazis i els seus socis occidentals de russòfobs. Res que s'allunya del discurs oficial del Kremlin. Amnistia Internacional parla d'adoctrinament i propaganda i acusa Putin d'amagar la veritat als més joves sobre l'annexió de Crimea el 2014 o sobre la guerra. El nou llibre és obligatori també als quatre territoris ucraïnesos annexats acceptats de manera unilateral, que per primera vegada segueixen el programa educatiu rus. L'assessor presidencial, Vladimir Medinsky, no amaga l'objectiu del nou llibre d'història.
El material s'adreça als estudiants, les famílies i al professorat. Estableix el punt de vista de l'Estat i el del Consell Acadèmic sobre els esdeveniments actuals.
Malgrat la propaganda, però, la realitat de la guerra obliga els escolars de les regions anexades de Lugansk i Donetsk a fer classes telemàtiques per falta d'escoles o de seguretat en els centres.
I a França, la polèmica a les escoles la tenen amb la baia.
Notre école est testée continuellement, nous le savons.
El govern francès ha anunciat que serà inflexible amb la prohibició de l'ús d'aquesta indumentària que cobreix el cos de les noies de cap a peus i que ha proliferat com a signe d'identificació entre el col·lectiu musulmà del país. Maria Alba Gilabert.
Diumenge passat, el ministre d'Educació anunciava la prohibició i avui el president Emmanuel Macron ha advertit que estaran amatents perquè la prohibició es compleixi.
Serem inflexibles amb aquest tema i acompanyarem el pragmatisme necessari amb la determinació. Més enllà de les paraules, actuarem. No deixarem passar res.
Macron afegia que la laïcitat i l'obligatorietat de l'escola són la condició que possibilita exercir la ciutadania, que, segons ell, és la base del model francès i del pacte republicà. Una percepció ben diferent a l'expressada per Lassa, una jove musulmana de 19 anys que ha musicat a Instagram el seu rebuig a la mesura. Com a dona musulmana francesa em sento estigmatitzada, víctima d'una injustícia en aquest país. Estic enrabiada perquè no és normal arriscar-me que em prenguin com un objectiu pel simple fet de viure la meva religió. Les direccions dels centres ja podien prohibir la baia, però la regulació de la LISI, diuen, els farà més fàcil resoldre les crítiques al respecte.
Ara falten 3 minuts per arribar a 9:15. La humanitat va estar a punt d'extingir-se fa 930.000 anys. Segons un equip d'investigadors xinès, els nostres avantpassats van patir una gran crisi provocada per un canvi climàtic, a la qual només van sobreviure 1.200 persones. Com s'ha sabut això ara, Carola López?
És la conclusió d'un estudi publicat aquesta setmana a la revista Science. La investigació afirma que el 98,7% de la població va desaparèixer i que, per tant, la humanitat va estar a punt d'extingir-se. Per causes que es desconeixen d'aquella època, gairebé no s'han trobat fòssils i per aquesta raó els científics van decidir analitzar el genoma de més de 3.000 persones.
I ho han pogut fer perquè tenen una eina nova que ara permet analitzar aquesta evolució humana. Què és i com ho fa?
Doncs mira, es diu FitCall i analitza les variacions genètiques de l'ADN. Ha permès als científics calcular la mida de les poblacions antigues en diferents moments de la història. Per fer-ho, els investigadors han utilitzat ordinadors molt potents que fan un gran nombre de càlculs i que poden precisar com ha estat l'evolució humana. Gràcies a això han pogut trobar aquest coll d'ampolla que va deixar la població global dels nostres avantpassats en 1.280 individus amb una capacitat per reproduir-se.
Però hi ha molts experts que sostenen que aquesta hipòtesi caldria contrastar-la i, de fet, són escèptics amb aquests mètodes estadístics.
Exacte. Un d'ells és l'antropòleg Eudald Carbonell, que defensa que l'arqueologia i la paleontologia s'han de resoldre al camp, no només al laboratori.
No poden demostrar. És una hipòtesi ben plantejada, probable a nivell genòmic, però que necessita contestació empírica en el terreny.
És més de pic i pala, doncs, eh?
Exacte. De fet, Carbonell té clar que caldrien anys per comprovar in situ el jaciment si realment vam estar al límit de l'extinció.
Bé, si durant aquests pròxims anys, parlo desenes o desenes d'anys, en els jaciments arqueològics es comprovés que en aquest finestra de 100.000 anys entre 1.000 i 900 no hi ha població, doncs s'hauria de tenir en compte. Però bé, en tot cas, tot això encara no s'ha comprovat.
I més a prop en el temps, però molt lluny en el mapa, el Papa Francesc és avui a Mongòlia per acostar-se a la comunitat catòlica, que és molt minoritària en aquest país de majoria budista. Aquesta és la raó per la qual bona part dels mongols viuen d'esquena a aquest viatge papal. Allà hi tenim un enviat especial, Aulan Bator. Francesc Canals, bona nit.
Bona nit.
Has estat amb un jove que és membre d'una família nòmada, és un exemple claríssim d'aquest desconeixement de la visita del Papa i has vist com viuen. Explica'ns-ho.
Lang Saehan té 26 anys i ha decidit seguir amb la vida nòmada, quedar-se al costat dels pares, com marca la tradició que ha de fer el fill petit. La ciutat, la capital, Ulaanbaatar, a uns 60 quilòmetres, no li interessa. No ha sentit a parlar de la visita del papa. La família de Lang Saehan és encara a les pastures de l'estiu, en un equilibri cada cop més difícil sota els efectes de la crisi climàtica. L'excessiva explotació minera i també de les pastures, conjuntament amb l'escalfament global, accentuen la desertització. Lang Saehan em deia això.
Fa 10 anys plovia molt, ara plou menys. 10 anys enrere començava a ploure cap al 20 de maig, ara comença cap al 10 de juny.
Aviat tocarà desmuntar la clàssica tenda rodona al Gir i seguir camí cap a una vall de menys altura per als primers freds de la tardor. I així a cada estació, anar canviant per garantir el benestar del bestiar, perquè en depenen els ingressos de la família.
Parlem ara de política. El Parlament portarà al Constitucional la llei espanyola de l'habitatge. És el que ha decidit la cambra amb els vots d'Esquerra, Junts i la CUP, que consideren que el text envaeix competències de la Generalitat. Àlex de Giral, Robert, bona tarda.
Bona tarda, Sara.
Aquí el que crida l'atenció és que Esquerra Republicana va ser clau a Madrid per configurar i aprovar aquesta legislació i ara s'autoesmena, oi?
Sí, ha estat un gir que ja estava anunciat però que ha centrat gran part del debat al Parlament. Enviar la llei d'habitatge al Tribunal de Garanties era l'únic punt de l'ordre del dia del ple extraordinari que ha fet la cambra el primer després de les vacances d'estiu. I com va acabar el curs polític anterior aquest, malgrat que han votat plegats, també ha arrencat amb discrepàncies i retrets entre els partits independentistes. Junts ha qualificat l'actitud dels republicans d'incongruent i la portaveu Mònica Sales ha aprofitat també per enviar un missatge al PSOE.
Costa d'entendre i imaginem que a la ciutadania també la incongruència de negociar, pactar i aprovar una llei i després recórrer-la al Tribunal Constitucional. Però benvingut siga aquest plantejament. Mai no aprovarem res que no respecte el nostre autogovern. I els que vulguen els nostres vots, ara tan sol·licitats, això ja ho haurien de saber.
Esquerra, per la seva banda, ha defensat el fons i el contingut de la llei, però ha reconegut que sobrepassa els límits de les competències de l'Estat. El diputat Pau Morales ha defensat la posició dels republicans i també ha apuntat cap a Junts.
Sota l'empara de dir defensar exclusivament les competències catalanes, Junts per Catalunya ha volgut posar en perill els avenços socials de la llei i no se n'ha sortit.
Comuns i PSC s'han carregat contra el canvi de criteri d'Esquerra i han equiparat la seva actitud a la dels governs autonòmics del PP que també han portat la llei al Constitucional. Ciutadans, PP i Vox, per la seva banda, s'han abstingut en la votació.
Un canvi destacat també l'han fet avui a l'Ajuntament de Barcelona. L'alcalde Jaume Collboni ha ordenat reprendre les relacions institucionals de la ciutat amb Tel Aviv, la capital d'Israel. Ho ha anunciat l'executiu municipal després que l'exalcaldessa, ho recordareu, Ada Colau, a finals de l'anterior mandat, va decidir trencar-hi els vincles via decret i sense el suport de cap altre partit al ple que no fos el seu, Àlex.
Sí, ho ha explicat el comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, Pau Solanilla.
Volem que Barcelona torni allà on ens sentim representats la majoria dels barcelonins, que és una ciutat oberta, diversa, plural, que és pont i diàleg amb totes les ciutats de la Mediterrània i del món, el diàleg i la cooperació com un instrument de diplomàcia pública, de diplomàcia de les ciutats.
També ha assegurat que això no repercutirà en les relacions amb Palestina. Colau, ho recordem, va signar el decret de suspensió dels contactes amb Tel Aviv al febrer, al·legant la vulneració dels drets humans que durant dècades porta exercint l'estat israelià, això deia llavors. Aleshores, també Collboni, número 2 del govern municipal, ja s'hi va oposar i el PSC va avisar que si arribava a l'alcaldia, aixecar el decret seria una de les primeres accions. En un fil de Twitter, el diputat dels Comuns, Marc Serra, ha acusat Collboni de plegar-se, dit textualment, al lobby sionista i d'abraçar Israel, governada per l'ultradreta, quan passa per la seva pitjor crisi democràtica.
I atents a aquestes penes, l'Ajuntament de Tarragona demana 25 anys de presó per la cúpula directiva de l'empresa química Iquoxe per l'explosió que el gener del 2020 va provocar 3 víctimes mortals. El consistori que actua d'acusació particular també sol·licita 50 anys d'inhabilitació per als 3 exdirectius processats i 9 milions d'euros de multa a l'empresa. Anem fins a Tarragona, ens ho explica en Ricard Buigas.
La petició de pena més gran és per qui era director general d'Iquoxe, José Luis Morlanes. 10 anys de presó, més de 200.000 euros de de multa i 21 anys d'inhabilitació. També demanen 8 anys i 9 mesos de presó per a l'exdirector de la planta, Juan Manuel Rodríguez, i 6 anys i 9 mesos per a l'exresponsable de seguretat, Gerard Abrió. L'advocat que representa l'Ajuntament, David Rocamora, diu que hi ha arguments suficients per acusar-los dels delictes contra la seguretat industrial, homicidi imprudent greu i estralls.
Entenem que existeixen fonaments per sostenir aquestes acusacions donades les conductes d'una irresponsabilitat màxima a criteri d'aquesta representació legal i la seva potencialitat i afectació a un número molt gran de persones.
Encara no hi ha data fixada pel judici, es podria allargar 2 anys.
Catalunya Ràdio obre el cor a l'estiu més especial.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Som paraules.
Paraules.
Som mirades.
Mirades. Mirades.
Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som els de Catalunya Ràdio i el Mundial és nostre.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Aquesta temporada amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa tradicional.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
Univers MotoGP.
El Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
La nova temporada de Catalunya Ràdio arrenca dilluns 4 de setembre i està farcida de novetats, començant per aquest nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Òscar Callau, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, Ostrell ha presentat aquest últim matí d'estiu un especial per avançar les incorporacions a l'antena del programa, com Elisenda Roca, Eloi Vila, Antoni Bassas, Olga Viza, Manu Guix, Samantha Villar o Àngel Llàcer. Es mantindran l'Enigmarius i l'equip de l'última hora a partir de les 12 del migdia. Ostrell també n'ha parlat aquesta tarda al programa La Tarda.
No, l'objectiu és retallar distàncies i fer un producte de qualitat, i és el que anem a fer. És evident que anem a competir, per tant, això és el que ho donarem tot perquè es produeixi. Però la ràdio és lenta i també ho sabem, i per tant anirem a poc.
Els informatius entre setmana es reformulen.
Doncs sí, Òscar Fernández torna al Catalunya Migdia, que amplia la durada 2 hores.
La primera hora és informació i la segona hora ens permet fer una mica d'anàlisi, entrevistar el protagonista del dia. També buscarem sortir una mica d'aquells temes que a vegades tinc la sensació que només ens interessen a nosaltres, els periodistes.
I el Catalunya Nit s'estrena amb Manel Elias amb un informatiu pausat, d'aquí aquesta sintonia que sentim, amb un plus de reflexió.
Que aquelles persones que hagin estat completament desconnectades durant el dia sàpiguen que a les 10 de la nit, si volen, els explicarem l'essencial, però si és una persona que, al contrari, ha estat enganxada a la informació contínua, que sàpiga que també pot venir perquè hi trobarà un plus.
Tot seguit, a les 11, les dones i els dies, amb Montse Virgili, passarà a ser un programa diari. Continuen igual, el Tot Costa, el Suplement, el Búnquer i també la Tarda de Catalunya Ràdio, però ara, a partir de les 4 de la tarda.
Ara falten 7 minuts per les 9. Ella es mi tormenta, yo que la estaba Aquest és el porto-riqueny Ro Alejandro, que actua d'aquí uns minuts al Palau Sant Jordi amb totes les entrades venudes. És el primer concert que fa a Catalunya des del mediàtic trencament amb Rosalia i també des del disc conjunt que van publicar al març. Anem fins a Barcelona, allà hi tenim en Marc Ruiz. Bona nit.
Bona nit, Sara. El concert de Ro Alejandro, s'ha de reconèixer, té un punt de morbo, tenint en compte que bona part de les cançons que cantarà avui se suposa que estan dedicades a Rosalia. Totes les que ha publicat els darrers 3 anys, de fet. I si hem de fer cas als darrers concerts de la seva gira, sonaran dues de les cançons del disc conjunt RR, Beso i Vampiros. El gruix del concert, però, és Saturno, un disc amb una forta influència del synth-pop, del techno dels anys 80, en cançons com Verde Menta, per exemple, i fins i tot a Kraftwerk, a la introducció del disc. Ara bé, a ningú no se li escapa que tothom esperarà que canti Hayami Hana, la cançó publicada fa 8 dies, on s'acomiada de Rosalia i explica la seva versió que no li ha estat infidel, que ella té la clau del seu telèfon i critica la gent que parla del trencament sense saber res de res.
I ara ens anem a parlar de cinema.
This is Bella. Bella. This is Mr. McCandles.
Pobres criatures, l'última pel·lícula de Yorgos Lanthimos causa sensació a la secció oficial de Venècia. Allà hi tenim la Marta Vives, explica'ns.
This is Bella.
Una magnífica Emma Stone, que també exerceix de productora del film, es posa la pell de Bella, una criatura monstruosa creada per un científic, interpretat per William Dafoe, que la torna a la vida. Amb ganes d'aprendre-ho tot i lliure de prejudicis, aquesta mena de Frankenstein explorarà noves experiències i en especial les que tenen a veure amb la sexualitat. Basada en la novel·la homònima del 1992 de l'Esdir Grey, Pobres criatures barreja ciència-ficció, atmosferes gòtiques i humor. Yorgos Lanthimos diu que la història en què es basa és completament contemporània.
Well, I think it feels extremely contemporary.
Crec que és molt contemporània, si pensem en la llibertat i la posició de la dona en la societat, però també en la seva relació amb els homes. Això és molt contemporani. Ara tenim noves eines per identificar les coses.
El cineasta grec s'ha acompanyat de l'equip tècnic. L'equip artístic encapçalat per Emma Stone, William Dafoe i Mark Ruffalo no han vingut a Venècia per evidenciar la lluita dels actors i guionistes de Hollywood contra els grans estudis.
I del cinema al teatre, perquè els teatres Romea, Goya, Villarroel i Condal encaren el nou curs amb més que optimistes després de tancar una temporada de rècord amb 413.000 espectadors. Això és un 20% més que l'any passat, Òscar Callau.
Sí, la nova programació del grup Focus comptarà amb novetats com Love, 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 dirigida per Julio Manrique, reposicions d'èxit com Lali Simon amb Emma Vilarasau i retorns esperats com el de Josep Maria Flotats. Aquest divendres, a la presentació del cartell, el president del grup, Daniel Martínez, ha parlat d'esperit triomfal.
Amb un esperit de triomfadors absoluts. El que ha passat la temporada passada ha superat les expectatives. No crec que és només les nostres, crec que les expectatives de tothom. Va ser un esclat del públic, absolut. Vull dir, de repente obries un espectacle i deies, ui, aquest també va. I això feia temps que no es donava.
Les T de teatre estrenaran La dona fantasma. Jordi Casanovas portarà per primer cop a Barcelona Jauria i Joel Joan presentarà la segona part d'Escape Room. La nota innovadora serà la terrorífica i immersiva La noche de los muertos vivientes live i la internacional la posarà Patrice Chéreau, un dels grans creadors d'Europa amb Les Douleurs, de Marguerite Duras. Mentrestant, el projecte de teatre i escola de Focus avança al Poble Nou, es dirà Gènesis i vol obrir portes d'aquí a 2 anys.
Aquests últims minuts de l'informatiu són per al temps que ens porta l'Eloi Cordomí.
El temps d'aquest cap de setmana vindrà marcat sobretot per la possibilitat d'aiguats a la meitat sud del territori, especialment Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. De moment, les pròximes hores encara tindrem alguns ruixats, alguna tempesta, molt irregulars. Plourà a pocs llocs, però ho pot fer en alguns llocs amb una mica d'intensitat, però passaran ràpid i no acumularan grans quantitats de precipitació. De fet, per aquest dissabte al matí es podria repetir si fa no fa la mateixa situació, amb un matí de dissabte molt variable, i a partir de migdia i sobretot durant la tarda, les tempestes quedaran més estàtiques i retornades retingudes, sobretot a la meitat sud del país, especialment a la costa, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i fins i tot al sud de la costa central. En aquestes zones hi ha avisos vermells del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de pluges de més de 40 litres en mitja hora i acumulacions que en 24 hores podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Les precipitacions es mantindrien encara la nit de dissabte a diumenge, i diumenge, a partir de mig matí, la majoria de pluges ja hauran marxat i s'obriran clarianes de tot arreu amb una pujada de les temperatures.
Fins aquí aquest Catalunya Vespre que han fet possible l'Hisenda Sort a la producció, Luis Ángel Alonso al control tècnic i Júlia Aparicio al control central. Us ha parlat Sara Riera en nom de tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Que tingueu un bon cap de setmana.